Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. L'arcabisbat de Barcelona comença una formació de protecció de menors a tots els seus sacerdots. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, assegura que l'Església té la responsabilitat d'evitar que els abusos sexuals no es tornin a repetir.
I hem començat ara, aquest mes de setembre, és unes formacions, que és un projecte de 3 anys. N'hem començat ara al setembre, sí. La idea és, durant 3 anys, unes formacions cap als mossens, no només en qüestió jurídica o en qüestió psicològica, que també, sinó sobretot també en termes de prevenció i en termes, i també sobretot en termes de poder parlar-ne i parlar-ne llargament i que tothom pugui expressar-se, tothom pugui explicar la seva, tot allò que li està movent també per dintre, tot això, eh?
Abadies ha explicat que es tracta d'una realitat que s'ha de tractar bé, tot i que no sigui gens fàcil, ja que hi ha un sentit de responsabilitat. El bisbe auxiliar de Barcelona també ha remarcat la importància que té per les víctimes el perdó per part de l'Església. I precisament avui el defensor del poble entregarà a la presidenta del Congrés l'informe que la institució ha elaborat sobre les denúncies pels abusos sexuals a l'Església. Serà d'aquí uns minuts, a 11:45 del migdia, quan Ángel Gabilondo lliurarà el document a Francina Armengol, un document on la Conferència Episcopal hi ha fet aportacions amb les dades recollides per les oficines de protecció de menors i la prevenció d'abusos. Per tant, n'estarem molt pendents. Més qüestions. Avui el papa Francesc ha convocat una jornada de pregària, dejuni i penitència per la pau. Ràdio Estel transmetrà en directe de 6 a 7 d'aquesta tarda i des de la plaça de Sant Pere del Vaticà una trobada especial de pregària presidida pel pontífex. Després d'un cant inicial per demanar a la Mare de Déu una mirada cap al seu poble, resarà el rosari amb la participació de diversos lectors i lectores i un cor que animarà els cants. Després hi haurà un silenci que donarà pas a una exposició del Santíssim Sagrament amb adoració dels presents. A banda de la pregària per la pau des de Roma, Ràdio Estel també se sumarà dins la missa diària 7:45 d'aquest vespre a la participació de l'Arxidiòcesi de Barcelona des de la catedral on es viurà aquesta invocació en comunió amb el Sant Pare. I a Barcelona, precisament, Jaume Collboni ha proposat que la capital catalana sigui la seu de la primera trobada de pau entre Israel i Palestina. De fet, fa uns dies Pedro Sánchez també es pronunciava en aquest mateix sentit. L'alcalde ho ha dit fa només uns minuts al Saló dels Plens. La intenció és aprofitar la cimera de ministres d'Afers Exteriors dels Països de la Unió per la Mediterrània, previstes per d'aquí un mes, el 27 i 28 de novembre, per fer un primer acostament entre els dos territoris. I encara en clau municipal, Xavier Trias ha negat rotundament que l'alcaldia de Barcelona formi part de la negociació per la investidura entre PSOE i Junts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
No, ni parlar-ne. Ni parlar-ne. Tenim un alcalde que va guanyar les eleccions, va ser alcalde com va ser, perdent les eleccions, però va ser alcalde, i un cop està assegut a l'alcaldia, pues la possibilitat de fer-li un vot de censura és molt difícil. És a dir, que no té cap sentit.
Trias també ha negat que el partit hagi pressionat per negar el ministeri Ada Colau. De fet, diu que no l'incomodaria i ha titllat de ciència-ficció un hipotètic escenari de Jaume Collboni com a ministre. I, per cert, avui es voten al ple barceloní les noves ordenances fiscals proposades pels socialistes amb Junts com a actor clau per decantar la balança. El Partit Socialista es planteja votar-les per separat per d'aquesta manera aconseguir el suport de Junts a la nova taxa de terrasses. A canvi, els de Trias aconseguirien una rebaixa de l'IBI. A punt d'enfilar a les 11:04, esports amb Pol Corredoira.
El Barça de bàsquet podria impugnar el clàssic d'ahir. Segons Mundo Deportivo, una jugada podria donar el triomf als de Roger Grimau. Una acció al primer quart va tenir els àrbitres diversos minuts a l'instant replay perquè el cronòmetre es va aturar i Bessel li va fer cistella. Finalment, els dos punts van ser anul·lats en considerar els àrbitres que la possessió estava esgotada. Dos punts que capgirarien un clàssic molt poc vistós que es van dur al Real Madrid per un punt, 65-64. L'entrenador blaugrana Roger Grimau lamentava la falta de fluidesa.
Sí, hemos hecho un muy buen cuarto y medio. Luego también sabemos Madrid, que es su calidad esta, ¿no? Que siempre están en partido. Creo que defensivamente hemos hecho un partido muy bueno. Dejar a Madrid por debajo de 70 creo que es un muy buen partido. Y en ataque quizá nos ha faltado un pelín de fluidez que habíamos tenido otros partidos. Y bueno, pues nada, a seguir.
Grimau també ha lamentat la baixa d'ahir de la Provítola, que no va jugar per molèsties. I en motor, concretament en MotoGP, ara mateix ha finalitzat la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Tailàndia amb Jorge Martín, el candidat a endur-se el títol de nou a dalt de tot de la taula de temps al costat de Maverick Viñales, la mateixa situació que s'ha disputat aquest matí precisament a la primera sessió d'entrenaments. Aleix Espargaró ha estat tercer, Zarco quart i Luca Marini cinquè.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
6 minuts, gairebé 7, que passen de les 11. Això que escoltem és la cançó Fred a Barcelona de Mayo Serrasolses. La cançó forma part del seu segon àlbum, Suau, que des de fa uns dies ja podem escoltar. Són 10 cançons de pop electrònica, tot i que també s'hi escolta una mica de reggaeton lent o inclús punk electrònic, on l'amor, l'amistat, els vincles i l'empoderament col·lectiu prenen el protagonisme. Precisament, la lletra de Fred a Barcelona parla de l'empoderament col·lectiu i reivindica com d'important és tenir una xarxa en una ciutat que mai dorm, que està podrida d'injustícies i també de violències. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar-la amb ella. Mayo Serrasolses, què tal?
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Contenta també per haver tret el nou àlbum, suposo, eh?
Sí, molt feliç. La veritat és que sí. Està sent un llançament molt xulo, m'està escrivint molta gent en plan, uah, aquesta cançó, o uah, el disc, o oh, la portada. I s'agraeix. S'agraeix molt.
Això et vull preguntar, com està rebent el públic les cançons del teu nou àlbum?
Doncs de moment ha entrat, no sé, està sent com molt orgànic tot. Uh-huh. M'estan estimant molt. Jo és que les estimo molt també, a la penya. Llavors sí que està venint un feedback molt cuqui.
Tu què en penses del nou disc? És a dir, era el que t'esperaves quan vas començar a compondre totes aquestes cançons? Perquè trobo que és un disc on et signifiques absolutament.
Sí.
Bueno, pretenies això?
Pretenia això, però en realitat quan comences a fer una cosa molts cops no saps com l'acabaràs, però si jo volia fer alguna cosa en veritat molt més punky, volia fer, en realitat volia fer molta
punt,
guitarra.
Té un punt, no?
Sí, la primera cançó que vaig gravar va ser la més punky i era com, aniré per aquí, i mentida, de cop Kleenex plorant.
Què t'inspira tu per compondre?
M'inspiren les coses que em passen. M'inspira les relacions que tinc, m'inspira parlar amb les meves col·legues, anar a veure la iaia, m'inspira... Sí, guai. Les coses que m'atreveixen al final.
La vida quotidiana al final és la que ens ensenya més?
Jo crec que sí. Al final és la que hem de mirar, no? Perquè és de la que som responsables i on podem triar. És com on tenim més autonomia, potser... Si ens anem a lo estructural, a lo sistèmic i tot això, se'ns en va una mica a les mans a vegades i ens frustrem. Llavors, la quotidianitat és el que et diu, vale, de tot això que tenim, què en podem aprendre i què portem a la bessura?
Fins a quin punt, a través de... Ara ho deia, que a mi m'ha semblat un disc on et signifiques molt, un disc purament reivindicatiu, fins a quin punt la música ajuda a canviar les coses?
La música pot ser una eina de transformació social. De fet, jo crec que ho és. I és un altaveu molt gran. Jo crec que hi ha molts tipus de maneres de fer política i activisme. I nosaltres, quan tenim aquest micro tan heavy, podem arribar a tanta gent, l'hem d'utilitzar. Per mi és molt difícil separar la música de la política.
Mm-hmm. Seguim escoltant aquest fred a Barcelona, perquè em sembla que és l'única col·laboració que has fet en el disc.
Sí.
Amb qui?
Tribade.
Per què ells?
Perquè són germanetes del cor, perquè fa molts anys que ens coneixem, perquè venim de...
He dit ells i són elles, eh?
Elles, sí, bueno. I venim de militar juntes molts anys i perquè ens estimem moltíssim.
Què aporta una col·laboració en un disc propi?
Aporta frescor, aporta llum, aporta... empaparta molt del que proposen elles, uh-huh. Aprendre... Sí. O sigui, jo no sé quina col·labor hagués pogut fer diferent, però aquesta és increïble. Em sento molt afortunada.
Ara em deies, no sé quina col·labor podria haver fet diferents. Tens col·labors d'aquelles pensades que...
D'aquestes de... Buah, m'encantaria.
Exacte.
Però que són superirreals. M'encantaria,
o no.
A mi, com a lesbiana romàntica, fer una col·labor amb Vanessa Martín, per exemple.
Boníssima.
Sí, l'estimo molt, no ho sap. Però sí,
doncs mira, queda
m'encantaria,
dit.
Vamos.
Queda dit aquí. Escoltant el nou àlbum, també m'he topat amb una cançó on parles del que podríem dir l'amor a l'antiga, una miqueta, eh? El conèixer i enamorar-te d'algú en un vagó de tren, a més en un tren direcció Montcada,
sí.
Encara més repte, si m'ho deixes dir així. La cançó, no es podia dir d'una altra manera, Història de vagó.
Si haguéssiu vist com s'escampaven entre lletres colors de Sant Andreu fins a Montcada, història de vagó, si la coneixo potser acaba sent una cançó de la...
Cançó basada en fets reals o no?
Sí, Màxim.
Sí?
Sí.
Que guai.
Se'm faria raro ficcionar una història així. Jo crec que hi ha molta gent que ho fa. De fet, crec que els Pets, no?, i molts grups de música, moltes de les cançons que fan són ficció. Jo no, jo vaig conèixer una persona xulíssima, increïble, guapíssima, a un tren. Em vaig enamorar moltíssim d'ella i va ser super Oreja de Van Gogh, sense que acabés la història fatal com la cançó del tren de l'Oreja, que al final parla d'un atemptat. Aquesta no. I sí, ai, a mi em va encantar. Va ser un procés creatiu molt xulo, perquè a més ella, a dia d'avui som col·legues, em va passar un poema. Bueno, li vaig escriure en plan, tia, vull fer aquesta cançó, què et sembla? Em sembla molt bé.
Perdona,
i em va enviar un poema.
De seguida m'expliques la cançó.
Sí.
Però anem a la història.
Anem a la història.
Que m'agrada molt això. Li vas dir?
A ella?
Sí.
Què vols dir? De fer la cançó?
No. Us vau trobar... Si la història és real,
sí.
Us trobeu en aquest vagó.
Ens trobem en el vagó. Ens anem veient molts cops. Ens mirem de raó i així. I...
M'encanta.
Clar, jo arribava a Montcada i llavors jo m'anava cap a l'esquerra i ella s'anava cap a la dreta, perquè les dues corràvem allà, però no sabíem, no ens coneixíem. I llavors jo, després de... Crec que va ser després d'una mani del 7, del 8 de març, estava amb les meves col·legues i dic, ties, és la del vagó. I em comencen, va, des-li a dir alguna cosa. I jo, no,
amb
les col·legues, que moro, saps?
Que és zona segura.
Sí. I em van dir que sí, ves. I vaig anar, em van, hola, sóc la del vagó.
Sóc la del vagó.
Em dic Mayo. Ja sé qui ets. No. I des de llavors, pues, ens vam donar els mòbils i vam anar tenint cites.
Que guai. Ara sí, la cançó. Li vas ensenyar, vas a publicar-la, em deies?
Sí, sí, jo sempre envio les cançons abans de publicar-les. No, que va ser un procés creatiu bastant col·laboratiu, perquè pues, ella escriu molt bé i li vaig dir, per què no m'envies un text com de com et vas viure tu això?
Mm-hmm.
Llavors em va enviar un text de copreciós i jo d'allà i del que jo ja tenia vaig fer la cançó. Però sí, en realitat és una cançó a mitges.
Reivindiques una mica enamorar-se a l'antiga?
Sí, jo crec que si podem hem de lligar analògicament. Sí, a mi és que em fan molta mandra els Tinders i tot això, però sí, un cortejo, un...
Volem anar massa ràpid?
Sí.
Que tot se'ns vingui
fet? Jo la primera,
fet.
O sigui, jo dic molt tot suau, tot lent, i en veritat m'ho he de tatuar, perquè vaig a tota pastilla a la vida. Però sí, jo crec que hem d'anar a poc a poc, que les coses a poc a poc són més xules. Et dona més l'oportunitat de no perdre't cap detall i de poder anar reculant i no anar sempre en la inèrcia aquesta automàtica de venga, con todo, de 0 a 100, pum! Sí.
Fa molta gràcia. Em parlaves de Tinder, però quina relació hi tens tu amb les xarxes socials?
Pues, mira, en realitat és una cosa que sempre m'ha fet molta mandra, però que estic enganxada, igual que tothom. I que són una eina... En realitat és una eina necessària perquè la gent escolti el que fas. Perquè si tu treus un disc i no tens un Instagram, un TikTok i aquestes coses, pues no arribaràs. I menys al públic jove, que al final és el que acabem tenint algunes. Clar. Però em fan molta mandra. O sigui, tant de bo no haver-les d'utilitzar tant.
Clar, Suau és el segon disc que publiques. Per tant, la gent ja et comença a conèixer i ja et coneix. Això ha tingut impacte a la xarxa social? A la teva vida a la xarxa social, diguem-ne?
No ho destacaria molt, eh?
No?
O sigui, d'un disc a l'altre, dius?
Sí. O sigui, has patit... Has notat... Ja saps que la xarxa social és o blanc o negre. Sí. Hi ha poc matís, hi ha poc gris, hi ha poc gent que es vulgui explicar una miqueta o proposar, en comptes de crítica per crítica. Tu has patit assetjament?
Jo moltíssim. Sí, sí. Però més... Bueno, en realitat ahir em vaig llevar amb molts missatges d'odi, molts. Però perquè... Bueno...
Ahir, eh?
Ahir, al matí, sí.
Per què?
Per una cançó que vam fer amb la meva germana fa molt de temps, amb un grup que ens deia Maquelarre, que la tornada deia no somos amigas, nos comemos el coño, bàsicament deia això. I hem pillat catxíssim, hem pillat molt catxo. Però ara, amb el projecte aquest que jo tinc com a Mayo, zero hate. Zero. O sigui, està tot més net. Sembla... Rebo amor.
Ara em parlaves de la teva germana. Com portes ser la germana de Ginestà?
Ui, com ho porto jo? Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
No et molesta això de ser germana de?
Hòstia,
o no et passa tant?
És que... No, bueno, sí, això no ho tries. No, però és un honor. O sigui, és el meu grup preferit, no? I... Llavors és xulo. O sigui, ens recolzem molt. Amb el Pau i la Júlia no hi ha un... No competim. Nosaltres és com... Anem a una, jo acabo una cançó i li envio al Pau i li toco,
sí?
I li toco a la Júlia perquè visc amb ella. Llavors, ell igual, el Pau fa una cançó i me l'envia. O tinc el Dropbox, el disc...
Necessiteu com reaprovació entre germans?
Molt, ens validem. Sí, eh? Sí. Si a mi em diuen aquesta cançó no la treguis, jo no la trec. No m'ho dirien
que
mai
fort,
perquè
això.
És gent... molt assertiva, igual em diuen uah, aquest pont, abans de la tornada igual canviaria l'última paraula perquè perd pes. I jo faig cas, jo no la deixaré així, perquè jo trauré aquella cançó i diré, vaya merda.
Ho deia, que el disc Suau, per molt suau que sigui, em sembla un disc totalment reivindicatiu, combatiu. M'ha explicat que vas néixer a finals dels 90 a Sant Andreu del Palomar. Et ve una mica d'aquí la cosa? Perquè Sant Andreu del Palomar, barri combatiu de Barcelona.
Poble, que si dic barri em mata.
Ai.
No, mal. No, però em maten a mi, a tu no.
No, a mi també, perquè jo sóc de Gràcia i també això, ja saps que...
Sí, coses de viles. Doncs a mi Sant Andreu sí que, a mi el que m'ha ensenyat, al igual que altres pobles o barris com Vallcarca, és que les coses són possibles de canviar. A mi Sant Andreu, jo he crescut amb la lluita del casc antic, on s'havien de derrumbar moltíssimes cases i no va passar, perquè el poble es va posar en contra. O amb aconseguir l'Ateneu l'Harmonia. O sigui, al final, jo he crescut allà veient que les coses soles no funcionen, que les hem de fer juntes. I a mi m'ha ensenyat molt a Sant Andreu. I per això he tornat ara a viure una altra cop allà després d'uns anys.
Per cert, un disc on trobarem català i castellà indistintament. Per què això?
En realitat, en aquest és molt, 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 molt més en català que en castellà, com l'altre era al revés. M'ha sortit així, en realitat. M'he volgut treure la pressió aquesta de... Ho has de fer en català perquè al final els concerts els fas aquí, perquè... pues, bueno, com aquest discurs que no... Bueno, que és perillós a vegades.
Quin discurs és perillós? Espera.
Pues aquest rotllo de responsabilitzar absolutament a tothom de tot, no? Com, si no fas cançons en català, t'estàs carregant la cultura. Si no fas cançons en castellà, no sé què. No arribes a la gent, llavors què prioritzes? El discurs?
N'has rebut d'això?
Sí. Sí.
Estàs farteta, una mica? Amb la veu un que
bueno,
ho dius?
És que és una mica cansat. És una mica cansat. Perquè... al final... Sí, és molt repetitiu. Jo l'he fet en català perquè estimo la meva llengua i perquè és un disc tendre i per mi l'idioma més tendre que hi ha al món és el català. Mm. Però no sé com serà el següent, no?
Et preguntava a l'inici com estaves perquè volia saber si després de treure el disc i amb tota la feinada que comporta treure un disc, just quan treus el disc, com et quedes? Més, més alliberada per treure el disc o és on comencen els nervis?
És un procés que és sense... Jo he sentit naixement i mort alhora, com... És un... Tu fas un disc, normalment trigues un temps en fer-lo, no? Uh-huh. I el tens per tu i per les teves col·legues, no el comparteixes amb més gent. I al final, publicar-lo és deixar-lo anar. És com... deixar un nen, treure-li les rodetes de la bici i que s'estampi contra alguna paret, no? Però és preciós alhora perquè... Bueno, sí, és mans a dalt. Ara, a veure què et diuen, a veure com tira, a veure on vola, a veure on viatja, a veure a quines cases entra, a quines no. Mm. Però és tan bonic compartir les coses. Al final, quan escrius també des de la vivència pròpia, estàs compartint la teva vida amb la gent. I quants cops hem escoltat una cançó i hem dit, uah, és que a mi m'ha passat, no? Llavors, clar, doncs els missatges també són de, ah, jo vaig viure això, o a mi m'està ajudant molt amb el meu procés aquesta cançó, i és preciós i no canviaria per res, en realitat.
Entenc que la publicació d'un disc és la culminació d'aquella recerca d'un mateix, en el fons, com a artista i com a músic. Quan publiques el disc, és allò de he deixat de buscar?
Què vols dir?
He deixat aquesta recerca, com que el treball ha finalitzat...
La recerca no acaba mai.
No acaba mai, eh?
No, bueno, jo animo a la gent a que vagi a teràpia, perquè crec que a vegades soles no podem, la salut mental és molt fràgil, ens passen coses fortíssimes a la nostra vida, i tenir un acompanyament terapèutic que no siguin les teves amigues, que d'objectives molt poc són... Bueno, són poc, a vegades... És molt guai. Llavors, al final, les cançons o els poemes de la gent o els quadres que fan o el que sigui, és un reflex de com estàs tu. Uh-huh. I crec que no s'ha de deixar mai de treballar-se coses.
Tu vas a teràpia?
Jo sí. I ojalà no costés tants diners i pogués anar a tothom. Perquè canvia, no cal que toquis temes transcendentals fortíssims, traumàtics. O sigui, és al final... sí, un acompanyament. Sí, a mi m'encanta, és dels meus millors moments de la setmana, saps? Sí. Uau, una hora per mi, que guai, sí.
Jo també vaig a
teràpia. Tu vas a teràpia, també?
Home, i tant.
És que es
I
nota.
I que bé que va.
Es nota, sí.
Són coses que es noten, eh?
Sí, hi ha una col·lega que diu, jo soc separatista, jo només... Ara només em vull juntar amb gent que vagi a teràpia. Perquè no puc més.
És un disc on hi trobarem una història conjunta amb tot el disc o cada cançó és una història? Ho dic perquè, clar, com arribes a fer la tracklist del disc? Perquè hi trobem Mode Avió, Enyorar i Trobar-se, Coixí, Avui, Suau, Fred a Barcelona, Història de Vagó, He dejado de buscar, Miralls i Repíteme.
Fer una tracklist és el més difícil que hi ha al món.
Sí?
Sí. A més... A vegades et sents una mica tonta, perquè després la gent a l'Spot ho posa en aleatòria, saps? I en realitat, tot té un sentit. Jo ara mateix no t'ho sé dir, però jo aquell dia vaig agafar retallets així i per mi tenia moltíssim sentit, però no és un disc concepte. En plan, no és com...
No és un viatge.
No és un viatge. El concepte és la meva vida. I al final la meva vida és una muntanya russa. No tant. És que a vegades exagero una mica. No, sóc bastant estable.
Està bé que sigui una muntanya russa, de vegades.
Però, sí, és un disc d'amor, és un disc de dol, està tot per allà, memòria històrica, col·lectivitat, no sé, risses... No hi ha concepte, en veritat, crec. Mm-hmm.
Ara em parlaves de Spotify, fent aquesta broma, que tota la gent se la posa en aleatori. Spotify i els músics joves us ajuda perquè... dona a conèixer, o sigui, té un públic enorme i per tant us dona a conèixer de forma més fàcil o perjudica, perquè tots sabem com paguen aquestes plataformes?
Les dues, no? Spotify et mou la música que fas, Spotify té un algoritme que si tu has escoltat a l'Anna Andreu et recomanarà la Clara Pella, no? Com crec que és molt guai amb això, però al final és una empresa i com tot el que té a veure amb la cultura i amb la música està molt mal pagat. Crec que, és que no, igual la lio, no me'n recordo molt bé quines eren les xifres, però crec que cada... No, em callo perquè la liaré, però crec que 80.000 o 100.000 reproduccions no arriba als 10 pavos.
Uau.
O sigui, o menys, eh? És que potser és molt menys. Ja ho buscaré i us ho envio. Avui
m'encanta quan vaig escoltar aquesta cançó, perquè jo tinc una màxima sempre, que jo em dic sempre demà més i millor. I m'agrada molt aquesta màxima amb aquest tema que vas treure. Parlàvem una mica de la salut mental. Tu has patit problemes de salut mental o no?
No.
No, eh?
No. Jo pateixo com tristesa, eufòria, trencades de cor... O sigui,
tot
jo...
gran, eh?
No.
Ah.
No, és que en realitat tampoc és que la vida em sacsegi tant, però sí que hi ha dies en els que dius, uau, és que estic penjant un fil, no?
I en realitat... Et permets parar de tant en tant o no?
Mira, jo m'estic permetent estar trista, perquè sento que he estat molts anys de la meva vida on la tristesa i la ràbia eren dues emocions que no entraven en mi i que en realitat sí que estaven dins. Crec també que és una cosa molt de socialització de gènere, no? Però ara sí que m'estic permetent. Tot i que després
això.
Estic 3 dies i... Quina cosa t'explico?
La socialització de gènere.
A les nenes i els nens se'ls educa de maneres molt diferents, no? I hi ha emocions que estan... Bueno, que se'ls educa des d'aquí, en plan... Als nens els hi costa molt connectar amb la tristesa, però no perquè sigui algo natural, o sigui, de natural no té res, és educació, no? Al final és socialització. Era igual que una nena enfadar-se i fer un... Això t'ho fa una xavaleta i no t'ho prens igual que si ho fa un xavalet. Llavors, et vas fent gran, i aquests camins del gènere són complicadets. I tu agafar-te un berrinxe i dius, qui me ca, no? No puc més, costa. I permetre-s'ho és complicat.
Ara t'ho permets?
Jo sí, ho intento. Però després estic 3 dies trista i és com, nena, espavila! Saps? Com... Bueno, més a 3, no.
Com a artista, sigui com sigui, sents la pressió d'haver de produir constantment?
No, jo m'ho prenc molt amb la calma. A més, jo no sóc una tia d'arribar a casa i fer una cançó cada dia, saps? Com jo no toco la guitarra a casa, jo, no em veuràs mai. Jo dic, vull fer un disc i durant aquells mesos faig cançons. Però jo no sé quan trigaré ara a fer un altre disc. Potser passen 3 anys, potser de cop trec 3 singles d'aquí a la primavera. És que no ho sé.
Val, jo sempre dic que venen dos tipus de músics o d'artistes en general, perquè del món del teatre també ve molta gent, del món del cinema, etc. I sempre penso això, que hi ha dos tipus d'artistes diferents. Primer, els que quan han tret un disc ja estan pensant en el següent, o els que han tret un disc i diuen, calma. Ara necessito un temps...
Les ansioses i les disfrutones, no?
Tu què ets?
Jo tinc 2 cançons ja que estic pensant que són per un següent disc.
Sí?
Sí, però... Calma, també... Fer un disc són molts diners. O sigui, qui pugui fer un disc cada any li va molt bé o té un recolzament econòmic que li permet. Perquè un disc pagant a la gent i no fent-ho així amb col·legues que t'ho fan gratis costa de 10.000 cap amunt. Això qui ho pot estalviar en un any, quins papes més guais. Dic jo.
Et pots dedicar a la música 100%?
Com?
Et pots dedicar a la música 100%?
No, jo tinc una altra feina. Jo els matins estic als instituts.
És heavy, això, eh?
Sí, fent tallers i...
Entenc que l'objectiu és aquest, però.
És que m'agrada molt la meva feina també de tallerista. Wow. I tant de bo fos compatible. Però tant de bo arriba bé a final de mes, també. Llavors, si... A veure, no sé si hi ha gent que li agrada moltíssim treballar. Jo crec que hi ha gent que li agrada moltíssim treballar. Jo, si pogués, treballaria menys. Però és veritat que s'ha de pagar un lloguer, la gossa, la furgo, sempre hi ha com cada cop hi ha més gastos. Però sí, jo, ojalà poder estar fent tallers pels matins als instis i el divendres agafar el tren i anar a Bilbao a tocar, o a Madrid, o a Barna.
Que guai, eh?
Sí, tant de bo. Per sempre.
Anem a l'última cançó que vull escoltar avui. Una darrera cançó que li dediques al teu avi. D'on surt una cançó com aquesta?
Pues surt de tenir un avi que estava patint un procés de demència, bueno, de desmemòria, que m'agrada dir-ho així, i també d'haver currat amb persones amb Alzheimer fent una estimulació cognitiva, que al final era, venga, anem a repassar refranes, venga, toca't el nas, toca't l'orella, on la tenim... Quines cançons sabem? I ve d'adonar-me de que a través d'aquesta estimulació cognitiva no paraves el procés de desmemòria, però sí que feies que anés connectant, no? Com hi havia unes connexions de cop amb una senyora que currava que es deia Maite, que no se'n recordava ni molt menys del que havia dinat, ni del que va fer fa 2 anys, ni del nom de la seva filla. Però... I jo li posava a Machín i em cantava Toda una vida estaria contigo d'aquí a aquí, saps com?
Wow.
Sencera. I a mi em va semblar flipant. I també que tinc una cosa molt forta amb la gent gran, de gent jove, porfa. Ara, que encara estan, anem, parlem amb elles. O sigui, memòria oral.
No les cuidem, eh?
No és suficient. Bueno, no sé, jo crec que no és suficient. Hi ha molta gent que està molt sola. I que les hem d'exprimir, és que al final són persones que han viscut coses increïbles, que s'han adaptat a tot, com que també hi ha un rotllo molt de... No, és que la gent gran no entén, no t'entendrà, no entendrà que pugui ser això, que et pugui sentir... No, és la gent que ha viscut més canvis. I hem d'anar i parlar amb elles i gravar. Jo soc molt fan de gravem-ho perquè es perd. És una part de la història, i és perd. Memòria oral. Ràpid.
Brutal, eh?
Sí.
Som una mica massa societat de residències.
Com?
Som una societat massa de residències, allò de... Els aparco aquí i apa.
Pues no sé, no tinc una opinió molt d'aquest tema, però suposo que quan algú acaba una residència és perquè no té gent que la pugui cuidar, no? I que igual la seva integritat vivint a casa sola... està una mica en risc, uh-huh. I acaben allà. El problema és quin tracte té aquesta gent a les residències, no? Perquè, hòstia, hi ha residències superhostils i molt violentes. Després hi ha gent que de cop als 80 està allà i està gustíssim i s'enamora.
Hi ha tot, eh?
Hi ha tot. Sí, ha tot. No conec molt, no he estat molt a prop de residències.
Uh-huh. Vas arribar a temps d'ensenyar-li aquesta cançó a l'avi o no?
No.
No.
No. Es va morir... A més, se'n van morir els dos avis homes a la mateixa setmana, amb 2 dies de diferència. Dilluns un, dimecres l'altre, i jo dijous havia estat tocant a Granada. I va ser com molt heavy. I aquesta cançó jo li volia ensenyar i no m'ha donat temps. I la vaig apartar un any i després pues, la vaig acabar l'hivern passat.
Ho portes una mica com a espina o haver-la publicat t'ha ajudat a sanar?
M'hagués encantat que l'hagués escoltat. Però al final... També m'agrada que l'estigui escoltant la meva àvia, que encara està viva, que al final pues la mort és això, que és dolorosa, però sobretot per la penya que es queda, no?
Mm-hmm. Va, i abans d'acabar, va, on et podrem veure properament?
Doncs em podeu veure el 15 de novembre a la Sala Apolo, el 17
a
Bilbao, sí, el 18 a Madrid, el 12, o sigui, abans del 15, el 12 a València, aquest divendres que ve... a Alemanya, a Colònia. I després per aquí, Lleida, hi hauran diversos.
Si no pares.
Ja.
Que heavy.
Mira quines ojeres.
Et preguntava abans si estaves pensant en el nou disc i em deies, ja tinc dues cançonetes per allà que igual formen part del nou disc. Mantindrà la mateixa essència que aquest?
No ho sé. O sigui, a nivell de lletres i conceptes, sí. A nivell de so, em vull permetre provar coses i anar canviant. Mm. Sí, si no, és que és molt avorrit. Sí.
Mayo Serrasolses, que la podrem veure el 12 de novembre a València, el 15 a la Sala Apolo de Barcelona, el 17 a Bilbao, el 18 a Madrid, i seguiu-la perquè no para, no para. Avui ens ha presentat aquest suau, aquest àlbum publicat el 6 d'octubre i que tampoc pararà de sonar, no només en aquesta ràdio, sinó a Spotify, encara que sigui en format aleatori. Mayo, un plaer, de veritat, que
vagi molt bé. Gràcies per convidar-me.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ànima Estel. El canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel. El canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De cinema amb Víctor Rodrigo.
Vols deixar més cinta o no?
Aquest sóc jo.
Però vols deixar més cinta o no?
No, home, no.
No? I ens hi posem?
Sí.
Sí? No, parlem, va, parlem. Xatxara d'intro.
Com estem, Joan?
Bé, home. Constipadet, una mica.
Sí, t'anava a dir, fa fred. És un fred...
Fred.
Clar, aquí hem de contextualitzar.
Fred relatiu.
Tota persona que no sigui de Barcelona...
Ara.
Se sentirà ofesa pel que he dit...
Però aquí, ara Terres de Lleida...
Aquí baixa un grau...
Et col·lapsen el mòbil.
Aquí baixa un grau i surt el pingo, eh? Som així d'exagerats.
Sí, 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 sí,
però,
sí.
Però jo estic així. Sí. Què, com va el divendres? Va bé?
Sí. Amb ganes de cinema.
Sí?
Sí, igual avui vaig a veure... Te'n recordes que et vaig dir? La setmana sí. Que ve aniré a veure la Scorsese.
Clar, com no em vas dir res, jo ja vaig sobreentendre que no hi havies anat.
Massa feina.
És que és una cosa que tenim, eh? Nosaltres... La feina.
Sí.
Exagerada.
És el...
Això sí que és exagerat.
Sí, és un sector, és un col·lectiu...
Exacte, un col·lectiu.
Bastant...
Un col·lectiu d'afectats per la feina.
Ara.
A veure, no, hi havia un parell de temes que podíem entrar a parlar-ne...
Vinga.
De rigorosa actualitat.
Ai.
Però, perquè ahir, per exemple, es va fer l'estrena del festival... Ai, del festival. Sí, del festival inèdit.
Sí.
Amb el documental del Cetangana, que ho van fer al carrer
Ribau, sí,
aquí a Barcelona, i va estar molt bé.
El movie Ribau.
Però crec que una de les coses que hem de reivindicar és l'espai Texas, que es reobre avui a Barcelona.
Bèstia, això.
És molt bèstia.
Vam parlar la temporada passada amb els
exacte, que estaven treballant
creadors de l'espai Texas.
Amb la Isona Bassola al capdavant,
sí.
La directora de l'Ateneu. Però avui ja a les 4 de la tarda comencen a projectar pel·lícules.
Sí, sí, sí. I teatre, Austràlia.
Exacte, i teatre, que crec que és a les 6, no? O...
Sí, és una cosa així, sí.
Perquè molta gent no, potser no ho tenia ubicat, que és una cosa que em sembla gravíssima.
Home, carrer Bailén.
Carrer Bailén i una gran inversió econòmica. 660.000 euros.
Déu-n'hi-do.
No està gens malament. I molta ajuda de molts particulars, empreses i entitats.
I que feien allò de vendre butaques, que em sembla, si no erro, que encara en queda alguna.
Encara en queda alguna. Però per mi no és tant fer la promo, que no crec que el Texas li faci falta, sinó el fet del... El fet com a tal,
sí,
de que hagi calgut tot aquest sobreesforç totalment vàlid, eh? Però tot aquest sobreesforç per recuperar un espai cultural audiovisual i ara teatral,
sí,
com és l'Espai Texas, perquè quants n'hem perdut ja?
Ai, a
una ciutat
cultura...
com Barcelona.
T'ha fet el... Molts.
Però molts, eh?
Molts.
I a més el Texas va palmar per la pandèmia.
Sí, sí,
és a dir,
sí,
que
sí,
era encara més greu.
És així.
Han passat 3 anys i encara estem arrossegant els efectes.
És
molt bèstia.
A mi un cinema que sempre em fa patir, mira que és històric i mai tanca les portes, eh? I em sabria molt greu que tanqués les portes, però sempre m'ha fet patir, és el Girona,
ja,
que és un històric de Barcelona.
Però hi ha una cosa que tenen molt bé el cinema Girona, que és la...
Que fan promos molt xules, per
cert. L'abonament,
sí,
anual, les promocions, i que sempre s'adhereixen a molts festivals i tenen una proposta molt interessant fora una mica dels àmbits comercials.
Sí.
Que a vegades a Barcelona, que sempre diem, no, som la punta de la cultura aquí, aquest país, etc, costa moltíssim. Que tant de bo passés a altres grans ciutats,
sí,
com les tres capitals de les demarcacions i fins i tot altres ciutats de l'àrea metropolitana, perquè sembla que hagis d'anar sempre a Barcelona per veure certes coses. Però amb l'Espai Texas, per mi, és el punt aquest de... No deixem de perdre aquests espais, perquè, per exemple, el Zumzeig, el que està a Hostafrancs,
sí,
també fa una proposta alternativa, fins i tot alternativa per molts d'aquests cinemes que considerem paral·lels al comercial,
uh-huh,
i tenen públic, i formen part de molts festivals. Llavors, venint com venim d'aquests últims anys, i veient que potser el cinema comercial... està una altra vegada cap a caiguda,
uh-huh,
no en el sentit macro, sinó que hi ha una lleugera tendència, almenys a tornar a anar cap al cinema d'autor,
uh-huh,
a tornar a grans pel·lícules que hi vas perquè el nom que surt a la direcció t'agrada, o perquè el guió del tio que ho fa t'agrada, o perquè és l'adaptació de la no sé què. Nosaltres, des de Catalunya i des de l'Estat espanyol, s'està fent... una grandíssima aposta per noves narratives, noves pel·lícules, fins i tot nous documentals. És a dir, qui ens hagués dit a nosaltres que un documental com el de C. Tangana anés al Festival de Sant Sebastià, fes una estrena a Barcelona, ho rebentés com ho estàs rebentant... Vale, és C. Tangana, però vulguis dir, no és un documental. Funcionen aquest tipus de noves propostes. I llavors, des de que això ho veurem els Goya i els Feroz i els Gaudí d'aquest pròxim any,
uh-huh,
de les noves propostes que estan a venir en tot el 2023, i algunes estrenaran el 2024, evidentment, ja sabem com funciona la distribució, però que la gent faci una aposta per això. Que això no significa deixar de veure les Marvel i companyia. És a dir, el cinema és tot.
Absolutament.
I com va dir Spielberg, Missió Impossible va salvar la indústria de Hollywood durant el 2022 i part del 2023, fent taquilla. Llavors, entenem, deixem les pipes en un costat, tant les que es mengen com les que serveixen per fumar,
uh-huh,
i aproximem-nos entre tots una mica a donar suport al cinema des de totes les bandes. Almenys
és
aquí
així.
Fem la reivindicació, Joan, és que si no, al final
és així.
Serà molt difícil.
Per cert, deixem parlar de... Mai en parlem, eh? Però quan el que sí que he fet és mirar dues sèries aquesta setmana, de Netflix, les dues.
I què tal?
M'han sorprès, les dues m'han agradat molt. Una es diu Bodies, que s'ha traduït com a cadàveres.
Sí.
I que m'ha sorprès molt la idea, i és molt xula.
És molt xula.
Veurem cap a on ho vehiculen tot plegat.
Sempre és el problema de Netflix,
Que...
Sempre és el problema de Netflix amb la segona temporada.
Es comença a liar, i dius, ai, 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 sí, però no tirarem això. I la segona, ara no, estava buscant, perquè no me'n recordo del títol, la d'Adrien Brody.
Sí, que és el
Netflix, també,
el thriller aquest.
És el thriller aquest de diferents cabells, una minissèrie, diguem-ne,
ja,
que ha fet sobre contes d'Edgar Allan Poe.
Aquesta no l'he vista.
Que està molt, molt, molt xula.
Jo et recomano, Joan, i recomano a la gent, la sèrie de Movistar, La Messias, dels Javis.
Estic veient, també.
Una proposta audiovisual.
Estic veient. Aquest brutal. Darrer dijous ha sortit el tercer capítol.
Però brutal, eh?
Pel quart ja.
És molt bèstia.
I és... sí.
Molt bèstia. Tant la idea, com els actors...
S'ha de veure assossegat, aquesta sèrie.
Sí.
És
sí,
a dir...
Sí, sí, sí.
Té, mireu el que mireu...
Té moltes arestes.
I després penseu-hi.
Sí, sí, sí. Té moltíssimes arestes, però...
És molt bèstia, eh?
Els Javis són molt bons.
Sí.
I el guió això ho porta molt bé i tenen una tria de repartiment que són increïbles, però increïbles.
És
són
així.
Molt bons.
És així. Escolta, anem a les estrenes?
Vols primer passar pel teu
concurs Sadàs.
De la derrota?
Però, per tant, l'última vaig guanyar, eh?
Sí, però en Copa Global vas perdent.
Sí, que me la portaràs difícil avui.
No, crec.
Va. Tira. Torno a apostar per Hans Zimmer. Hans Zimmereja.
Hans Zimmereja. Però la cançó...
Jo l'he escoltat. Aquesta pel·lícula l'he vist.
Sí, i molts cops, segurament. Jo et dic que l'he vist 300 milions de vegades. L'adoro.
Què passa que em vaig perdent, eh? Perquè a vegades...
Però està bé,
a l'inici m'ha sonat molt en Memòries d'Àfrica.
El compositor sempre l'encertes.
És Zimmer?
Clar.
Val.
Sempre l'encertes.
Per les Memòries d'Àfrica ja no és.
No és.
Però em sona... Tenia un deje, eh?
Té un deje.
A Memòries d'Àfrica.
Ves pensant-hi.
És una pel·lícula presidencialista?
Té algun toque d'això, però no. No estaria abocada, això.
Val. L'he vist.
L'has vist segur?
L'he vist segur. Sí.
Mentre hi penses,
va.
Jo et salto les estrenes.
Som-hi.
Som-hi la primera.
Maito.
Madre.
Sálvame.
¡Madre! ¡Aguanta, ya voy!
Tinc moltes ganes de veure-la, aquesta.
El resum és fàcil. Sí, Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Sí, m'he entrebancat.
Reio.
Fa una pel·lícula,
sí.
Tothom a fer cua a la sala de cinema.
T'ho he dit, eh? Que jo tinc moltes ganes
però
de veure-la.
És El Chico i la Garza.
Se n'està parlant...
Moltíssim,
sí.
Perquè nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges i va tenir una rebuda increïble.
Fa molta gràcia que les crítiques de cinema diuen nosaltres.
Bueno, perquè ens col·lectivitzem a vegades.
Bueno, tu vas anar-la a veure i ja està.
Bueno, érem uns quants.
Amb altra gent.
Érem uns quants, al festival.
Amb altra gent que ens sap.
Al passe de premsa. vols no rebaixar la meva feina, Joan? A veure si et criticaré jo quan vagi un dia al teatre. T'aparé la porta, jo.
Mira.
Va, aquesta pel·lícula, el component interessant que té és... La podem agafar com si fos una mica un rèquiem de Miyazaki.
Val.
Perquè no sabem si tornarà a fer una altra pel·lícula. És a dir,
no?
Tothom tranquil, no té cap problema de salut, però té una edat.
Uh-huh.
És a dir, podríem fer un paral·lelisme aquí com Scorsese.
Val.
Llavors aquí tenim un problema. Perquè tal com està enfocada la pel·lícula, té moltes interpretacions, és com una ceba amb moltes capes, en les quals tu, si t'has vist tota la filmografia de Miyazaki i de l'estudi Ghibli,
uh-huh.
veus que és la més Miyazaki de totes les Miyazakis. És a dir, perquè hi ha moltes metàfores, moltes alegories, moltes intencions de segons missatges, moltíssimes. Però, si tu l'agafes com fa molt de temps que no veig una de Miyazaki, només m'he vist Mi vecino Totoro o Princesa Mononoke,
uh-huh.
ok, la pots veure i la pots gaudir igual.
Sí, eh?
Per això jo la recomano molt, perquè és d'aquelles pel·lícules d'ell que té tantes visions des de tants costats diferents que la pots gaudir de la teva manera personal.
Uh-huh.
I això és un tret que molt pocs directors, sobretot d'animació, poden aconseguir. Ho hem vist masses vegades amb coses de Pixar, però al final allò són dues interpretacions, que és la infantil i l'adulta.
Sí.
Aquí tens moltes possibilitats de fer-ho. I per mi, al final, és que la gràcia... Volia fer l'exercici de... I si jo et llegeixo la sinopsi, tal com l'estan venent, no tens res. Però res, és... A través de trobades amb els seus amics i el seu oncle, un protagonista segueix el desenvolupament psicològic. Perdó, la pel·lícula segueix el desenvolupament psicològic d'un adolescent que entra en un món màgic amb una garza gris, parlant, després de trobar una torre abandonada. I ja està. I tu dius, això és una gran pel·lícula?
És estrany.
La resposta és sí.
Val.
És a dir, feu-nos cas i aneu a veure-la.
Feu-nos, eh?
Sentència. Sí, clar, col·lectivitat.
Feu-li cas al Víctor Rodríguez.
Això, feu-me cas a mi, si voleu.
Escolta'm,
si no, els altres.
Els cinemes avui, ja?
Sí, va. A partir d'avui.
Segona.
Aquesta és, em sorprèn moltíssim, que és una de les pel·lícules que teníem tots a les llistes de més esperades al principi del 2023 i no està tenint el ressò que jo crec que mereix.
Val.
Per tres elements. Primer, qui és el director? És David Fincher. Qui és el seu protagonista? Que és Michael Fassbender.
Uau.
I tercer, que és una de les poques apostes per les quals Netflix aquest any pot rebre nominacions als principals premis que es donen des de Hollywood. Per què? Perquè aquesta pel·lícula, que és The Killer, El Asesino,
sí,
en castellà...
No havia escoltat jo aquesta, eh?
De moment, veus?
El que
es va estrenar al Festival de Venècia, es va fer la premiera al Festival de Venècia. I com és un thriller entre cometes d'acció, els pedants van fer una mica de... Bueno, passem per aquí i no ens interessa.
Per què estan defenestrades en cinema tant l'acció com les comèdies romàntiques?
Perquè es veu com un producte erròniament comercial, com si no totes les pel·lícules haguessin de ser comercials. És a dir, l'adjectivació que li hem acabat agafant des dels anys 80, 90, 2000 fins ara del comercial és un adjectiu completament negatiu, quan no hauria de ser-ho. És a dir, m'ha de venir Leos Carax a dir-me que ell fa una pel·lícula, encara que sigui de 500.000 euros de producció, i no vol rebre beneficis d'això, o és que ets un pedant que vols treure 5 euros per cada sala de cinema i ja està, perquè tu fas creacions culturals. No, si el cinema té una finalitat absolutament comercial, sí o sí. Si no, les productores no estarien totes a la ruïna. És que no tindria cap sentit. Llavors,
excepte si ets el... Espera, no em sortia el nom. De Banyoles, home.
Sí, bueno, sí, el... Ostres, ara em surt a mi. El Serra, l'Albert Serra.
L'Albert Serra.
Sí, bueno, perquè és mentider, l'Albert Serra. Un dia... Bueno, no vull entrar al jardí de l'Albert Serra.
No?
No.
Segur?
Segur. Quan arribin els Gaudí, en parlem. La qüestió és, per què tenen aquestes defenestrades? Perquè a la gent li agrada. És a dir, és el problema que hem tingut de l'estigmatització, dels crítics, de tot això, i per això està donant la volta, i per això quan l'any passat va guanyar el que va guanyar els Oscars amb Toda la Vez en Todas Partes, van sortir tots a cridar... No ha passat res. No ha passat absolutament res, perquè quan El Senyor dels Anells va guanyar 12 Oscars, aquí ningú va criticar res. I Gladiator era una pel·lícula comercial, sí o no? Pues, què passa? Que el pas del temps sempre afecta a tothom. Amb les comèdies romàntiques passa el mateix. Que la crítica ho veu com... Oh, bueno, sí, això... Perquè la gent vagi allà i plori una estona... I què passa? No podem plorar, no volem una història fàcil. Tot ha de ser tan recargolat i rebuscat. Malament. Per això, per mi, aquesta pel·lícula és molt bona perquè introdueix la qüestió d'estil d'una pel·lícula thriller que necessita per ser bona, que és el seu director i el seu guionista, que és David Fincher. És a dir, tot el que hi toca. La gent potser no se'n recorda, però és el director del Club de la Lucha. Ja amb això ja ho tens guanyat, per molt que molta gent
pel·lícules
valori aquesta pel·lícula. La segona és que Michael Fassbender, en thrillers, en acció, és boníssim.
És molt bo, sí.
Llavors, si tu introdueixes una cosa tan mastegada com és un assassí a sou, però li dones aquesta perspectiva d'autor... sense ser un pedant, perquè Fincher mai ha sigut un pedant, és un tio que es nodreix de cinema, la seva suor és cinema, li encanta. I ell ho gaudeix moltíssim. Quan el 2020, als Oscars, amb Mank, que és un peliculón absolut, no parava de palmar tots els premis, va fer 0 de 11,
sí,
el tio es feia un xupito, perquè com era telemàtic, feia un xupito i es reia. Perquè li era igual.
I ja està.
Llavors, per mi, tots aquests elements que són extra-audiovisuals, no formen part de la pel·lícula, li han de donar a la gent almenys un motiu per creure que aquesta pel·lícula, que té com una sinopsi que tothom ha vist, perquè Netflix també et presenta les típiques pel·lícules així, no? L'assassino de les muntanyes, l'assassino en sèrie del campo, que tenen aquests noms raríssims, que són average, amb aquesta, per favor, feu un vot de confiança pels elements que té.
Val.
Simple i llano.
Punt.
I si voleu trencar el mantra aquest, no, al cinema no s'hi ha d'anar a disfrutar, sinó a fer una catarsi allà a la sala de cinema, prou.
No, no, la
aneu allà,
gran, els,
compreu-vos,
els 50.000 bafles
compreu-vos
que hi
ha. 5 quilos i mig de crispetes, allò, 17 litres de Coca-Cola i sortiu d'allà rodolant i a passar-ho bé. I ara, aquesta pel·lícula arribarà a la plataforma en 2-3 setmanes si la distribució no és l'esperada.
Val.
Així que la podreu gaudir almenys a casa.
Val.
Mireu-la.
Anem a l'efemèride o anem a... És que jo m'he apuntat una cosa aquí. M'ha vingut una il·luminació.
T'ha vingut la il·luminació?
Sí.
Vols tornar a escoltar la cançó?
Sí.
Va.
Jo crec que la tinc.
Sorprema.
Perquè fa temps vaig mirar una pel·lícula que sí, he vist en més d'una ocasió.
Mhm.
I em va passar... M'ha vingut per això, eh? Em va passar exactament el que m'acaba de passar ara. Ui, davant de sonores memòries d'Àfrica.
Sorprèn-me.
Això és Pearl Harbor?
Bravo!
Vamos!
Bravo!
Vamos!
Bravo. Pensava que... Saps amb quin element pensava que l'endevinaries? Perquè Zimmer introdueix... Saps el so de les... de les campanes que hi ha al mig del,
sí,
del mar, els ports,
sí, senyor,
la fa servir com a,
quiric,
com a separador.
Quiric. És veritat.
És espectacular, aquesta banda sonora.
Molt.
És el plaer molt culpable per antonomàcia de la meva vida.
Jo què et vaig dir?
Harbor?
Porta'm bandes sonores.
Veus? Veus?
Ja tenim.
És que no t'ho faig complicat, jo.
2-2.
Bé, bueno, 2-2 al teu marcador.
Del meu marcador, de bandes sonores.
2-5.
Compta'm les bandes sonores. Estic molt content avui.
Però és que és una grandíssima pel·lícula, per mi.
Sí?
L'element comercial, que és, jo traient-li la negativitat a l'adjectiu, és una grandíssima pel·lícula. És que ho té tot. Efectes especials, acció per un tubo, tres personatges que dins la química dels protagonistes és boníssima.
Em compres que és una magnífica pel·lícula que, al meu parer, sense ser crític de cinema, absolutament res, eh? És una grandíssima pel·lícula que ha envellit malament?
Sí, sí.
Val.
Sí, a mi m'agrada perquè a mi m'agrada com la vaig veure per primera vegada.
Jo quan la vaig veure per primer cop al cinema vaig flipar.
I el que em suposa, però per exemple, Michael Bay va fer després Midway, que la va estrenar fa 3-4 anys. El 2019. Abans
podries haver posat aquest tros.
Abans la... Bueno, però si no, era massa fàcil, això. era massa fàcil. Però sí que han veït malament pel punt que ja li podem fer la lectura, que és una mica ultrapatriòtica, el triangle amorós aquest, que és una mica això, els elements, anys 40, de, bueno, l'amor de la meva vida.
Has vist Ben Affleck últimament?
Sí, sí, sí.
Baixant d'aquell cotxe...
Sí. Però si tu vols...
Li podríem posar aquesta banda sonora, sí, Ben Affleck, baixant
total,
d'aquell cotxe?
Totalment. Però si tu vols gaudir d'un pastel,
sí,
d'una cosa que t'embafi,
sí, sí,
Pearl Harbor és perfecte.
Sí,
però perfecte, però...
Sí, és així, sí, sí, sí.
T'ho dic de debò perquè per mi m'aboca a com si t'agraden cançons de pop adolescent.
Mm.
O sigui, com els primers discs de Taylor Swift.
Sí.
En aquest sentit, o les primeres cançons d'Adele. Per què hem de dir que són dolentes? Perquè ja són pop i tenen 3 bilions de reproduccions i
correcte,
se l'escolta qualsevol, des d'una nena de 10 anys a una senyora de 65. Mm. Gaudeix una mica.
Sí, sí, sí.
Doncs amb Pearl Harbor a mi em passa el mateix.
Absolutament. Anem a l'efemèride?
Tancar amb la farem, amb l'efemèride.
Més guerra, això.
61 anys.
61 anys, Déu-n'hi-do. Ai.
Que es va estrenar, per mi, una de les millors superproduccions bèl·liques de la història del Hollywood clàssic, que és El dia més largo.
Home.
Un pel·liculón.
Sí, home, sí, clar.
Però un pel·liculón.
Sí.
Llarga.
Sí, bueno. El dia més largo.
Que... Ostres, quan pensava que la faria, era aquesta broma, tu.
Mira, ha caigut.
Divendres última hora, que ets a dir jo.
Ha caigut.
Que ets a dir
pot ser que El dia més largo fos a la seva època... I m'atreveixo a dir-ho.
El salvar el soldat de
Ryan. El salvar el soldat de Ryan.
Absolutament. I estic convençut...
El canvi de paradigma de les pel·lícules bèl·liques.
Spielberg no construeix la seva narrativa a partir d'aquesta pel·lícula, però té el record d'aquesta pel·lícula.
Vale.
Perquè, per qui no ho sàpiga, és la preparació i el desembarcament de Normandia amb un immensíssim repartiment que hi ha allà.
Sí, senyor.
Però crec que aquesta pel·lícula mereixeria una minissèrie, com es va fer del Padrino, sí, de l'oferta, per tots els problemes que hi va haver-hi a la 20th Century Fox per desenvolupar-la. Van haver-hi fins a 3 directors.
Wow.
I la gràcia és que el seu productor, el Darryl Zanuck, va ser qui va acabar impulsant que la pel·lícula funcionés.
Sí, bona.
I va anar ell un per un a anar buscant els actors.
Escolta, guarda tu això, que ens ho explicaràs un altre dia, totes aquestes complicacions d'un rodatge com el d'aquest. De moment, El dia més largo, el teniu a plataforma o no?
Aquesta, Filmin.
El teniu, eh?
Sí, sí, exacte, el tinc jo, guardat. Tinc les plataformes guardades.
Filmin, eh?
Sí.
No se podia saber.
No se podia saber.
Víctor Rodrigo, com sempre, mil gràcies. Fins al proper divendres.
Fins la setmana que ve, nois.